Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Un dispositiu de recerca es manté al sud de Cabrera enmig de la mà per trobar la dotzena de persones que ahir es llançaren a l'aigua abans d'arribar a terra, quan encara faltaven més de 30 quilòmetres. Anaven a bord de la darrera embarcació detectada en aigües de les Balears i els companys de travessia no han sabut explicar per què ho feren. Per desesperació, ànsia o preocupació, això no ho sabem de moment. Amb tot, s'han de sumar altres tres persones que romanen desaparegudes des de dimecres passat després que la seva barca s'enfonsés. Una mostra que el flux migratori no atura a l'arxipèlag. Tot d'una en donar més detalls abans de repassar amb els titulars de la jornada es dissabte 23 d'agost. Tres detinguts en una operació antidroga al barri palmesà de Sant Gotleu. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. S'ha desmantellat un habitatge que s'usava per subministrar els estupefaents per a la venda en la via pública on acumulaven una gran quantitat de drogues. I a Calvià reforça la lluita contra l'òxid nitrós, és a dir, el gas que provoca la riaa, amb un dispositiu especial que ha retirat més de 150 botelles de gas en una setmana.
El turisme familiar perd quota a Eivissa per la proliferació dels hotels només per adults.
L'Associació de Comerciants de Sant Antoni apunta que aquest tipus de turisme comporta un descens de consum en l'oferta complementària perquè, a diferència del familiar, no trepitja tant el carrer.
Detinguda una veïnada de Carballo, a la Corunya, acusada de provocar fins a 11 incendis forestals. Ja són més d'una quarantena d'incendiaris detinguts arreu de l'Estat.
Les autoritats mantenen, però, un optimisme relatiu perquè el nombre d'incendis actius ha minvat a la península. Amb tot, encara cremen 13 punts sense control i preocupen especialment 3 incendis a Lleó.
I dels titulars esportius que en destacàvem avui, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca juga a les 5 davant del Celta Somos amb les absències de Samu Costa per lesió, Muriqi i Morlanes per sanció, així com la de Pablo Maffeo i Larín per decisió tècnica.
El cel, el sol, tot tapat avui comparteixen protagonisme. Una jornada inestable amb possibilitat de ruixats, tot i que aïllats. De fet, Emergències ha activat l'índex de gravetat zero a Mallorca per pluja, que és el nivell groc. Amb tot, de moment, els registres de l'EMET són anecdòtics. Coloma García, bon dia.
Bon dia. Per avui que vespre les Pitiuses, dia assolellat, en la presència de ningú més prins, tot i que no hi haurà el protagonisme al sol. A Mallorca, precipitacions al llevant i centre de Mallorca, amb possibilitat de tempesta. A la resta de dia no s'esperen ruixats. A Menorca, una situació ben similar a Mallorca, tot i que els ruixats no seran tan importants. Destacar l'avís groc de l'EMET en el centre de l'illa de Mallorca per precipitacions fins a les 7 del capvespre. Situació marítima tranquil·la, amb maró al nord de Mallorca i de Menorca, i temperatura amb valors semblants al dia d'ahir.
Són les 2:03. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
Recerca contrarrellotge a la mà. Un operatiu de salvament marítim i guàrdia civil cerquen 12 persones que viatjaven a bord d'una embarcació irregular detectada ahir, a més de 30 quilòmetres de Cabrera. Com dèiem, en començar l'informatiu, amb aquests ja són 15 els migrants desapareguts en aigües balears aquesta setmana.
Per motius que encara es desconeixen, la dotzena de persones el llançaren a l'aigua just en veure terra quan estaven a unes 60 milles al sud-oest de l'illa, segons informa la Benemèrita. Això va ser a poc abans de les 7 del capvespre. Altres 14 persones que viatjaven a bord d'aquesta barca varen donar l'avís als efectius de salvament marítim que els varen traslladar fins a la costa. De moment, no s'ha trobat cap rastre, tampoc dels altres 3 desapareguts d'ençà de dimecres, després del naufragi d'una embarcació irregular a unes 4 milles al sud de Mallorca. En aquell incident va morir un home i un altre de 30 anys va resultar ferit greu. Les tasques de recerca continuen per mar i aire amb les patrulleres de la Guàrdia Civil i l'helicòpter Cucó i també els vaixells de salvament marítim.
I més notícies relacionades a la mà. En poc més de 10 dies, dues embarcacions s'han calat foc a les costes de Formentera. Incidents que se solen produir per una sobrecàrrega en el sistema elèctric. En aquests dos casos, no va ser possible sufocar les flames i els vaixells es van enfonsar. Ens ho explica Regina Mayans.
Els experts consideren que aquests incidents es produeixen per la gran afluència d'embarcacions a les costes de l'illa i per la sobrecàrrega del sistema elèctric. Luis Gascón és capità marítim d'Eivissa i Formentera.
És proporcional a l'activitat marítima que tenim. Les instal·lacions elèctriques de les embarcacions de recreo tenen una gran càrrega de consum los motores van refrigerados con agua marina, que también tienen calentamientos, el pasaje también quiere tener el aire a tope.
Davant situacions com les darreres, la prioritat pels serveis d'emergència són sempre les vides humanes. Un cop garantida la seguretat dels tripulants, s'intenta sufocar el foc. En els darrers casos no va ser possible i es condueix l'embarcació a una zona fora del parc natural perquè s'enfonsi.
A part de salvar a les persones e intentar sofocar el fuego, pues una prioritat és alejarlo de cualquier zona donde pueda producir un daño a terceros. Ardió i se alejó fuera del parque natural.
Això en principi no suposa cap risc mediambiental ni tampoc a la navegació.
Arde completamente el combustible o prácticamente una buena parte de los tanques y cuando se hunde ya no queda combustible. Se procura cualquier tipo de resto que quede a la deriva. Eso es una prioridad.
En alguns casos la propietat s'encarrega del reflotament, però en el cas d'aquestes darreres barques es descarta perquè suposaria un risc per les persones que hi haurien d'intervenir.
Desmantellen un punt de venda de droga a la barriada de Songoleu, a Palma. La Policia Nacional ha detingut tres homes que han ingressat a la presó. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Les detencions s'han fet després de desarticular el que en argot policial es coneix com a guarderia, un habitatge des d'on es distribuïa la droga a diversos punts de venda molt actius a la via pública. En l'operació s'han intervingut més de mig quilo de cocaïna, 300 grams d'heroïna i 3 quilos de marihuana, entre d'altres substàncies, a més d'una gran quantitat de moneda estrangera. Els presumptes autors ja han passat a disposició judicial i se n'ha decretat la presó provisional.
A Calvià es reforça la lluita contra l'òxid nitrós amb un dispositiu especial i sancions de fins a 600 euros. El dispositiu combina tasques de vigilància, actuacions policials i una campanya de conscienciació adreçada tant a residents com a visitants. L'objectiu és frenar la normalització d'una pràctica que suposa un risc greu per la salut pública.
Les darreres setmanes els agents han intervingut 159 botelles de gas, de les quals 60 estaven destinades al tràfic il·legal i han derivat en diligències penals. A més, s'han imposat 56 sancions administratives per consum en espais públic. Les autoritats remarquen que la inhalació d'aquest gas pot provocar asfíxia, pèrdua de coneixement, cremades per fred i danys neurològics irreversibles. Per això, el consistori insisteix que mantindrà els controls intensius durant tota la temporada turística amb l'objectiu d'evitar que el consum de l'òxid nitrós arreli en l'oci nocturn del municipi.
I a l'aeroport de Son Sant Joan, la Policia Nacional ha detingut un home d'una setantena d'anys per haver robat una turista objectes per valor de més de 2.000 euros. L'home havia amagat els objectes davall el seient d'un caminador que utilitzava per desplaçar-se pel recinte.
Els fets varen ocórrer dilluns passats i els agents trobaren l'home gràcies a la col·laboració de membres de seguretat privada de l'aeroport després d'haver robat els objectes a la turista quan esperava que li lliuressin el cotxe de lloguer que prèviament havia contractat. Els investigadors es varen sorprendre de veure com l'home es feien fora dels agents a gran velocitat, tot i ajudar-se del caminador. Comprovaren que el presumpte autor tenia un gran historial delictiu.
I la policia local de Palma ha detingut un home de 32 anys per presumptament haver agredit sexualment una jove.
Els fets haurien passat el vespre de dia 19 d'agost, dimarts passat, just davant l'estació intermodal de Palma, quan la dona es negà a mantenir-hi una conversa i ell s'hi hauria aferrat amb força, aferrant-la per les anques. Això provocar que el grup de dones amb què anava la víctima cridàs i encalçàs el presumpte agressor. Tot això alerta una patrulla de la policia municipal que va protegir a la detenció de la jove.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i nou minuts, obrim la crònica turística. Els comerciants dels municipis de Santa Eulària i Sant Antoni a Eivissa diuen que la temporada no va malament, però han notat un descens en el turisme familiar a causa de la proliferació dels hotels només per adults. Ens ho explica Ivonne Arenyó.
A Sant Antoni han notat una baixada en el turisme familiar. Així ho explica el president de l'Associació de Comerciants, Joan Ribas.
En molts hotels s'han reconvertit en adults only, i les famílies pareix que no troben on posar-se. La família per les cafeteries, restaurants, comerços de peu, és un client molt bo perquè és gent que passeja. El client adult only ja ve amb una idea predefinida de què vol fer o on vol anar.
I no trepitgen tant al carrer. Nalina Prats fa 50 anys que regenta Boutique Pandora a Sant Antoni. Ella té els seus clients, però sí que ha notat menys gent al carrer.
Aquest mes d'agost, famílies com venien antes, ja t'he dit que no, que venen molt poc. venen poc. El mes passat varen venir més, aquest mes menys.
A Santa Eulària hi ha qui no ha notat aquest canvi, com la dependenta de Cuatro Pasos Ibiza, Rosa Maria Clapés.
Pues està anant bé, millor que l'any passat. Es nota més gent, la gent és diferent, entonces va bé.
Però d'altres sí, és el cas de Jorge Baglietto, del Mercadet de Santa Eulària, o Beatriz Venteo, de la botiga Colores d'Ibiza.
Hemos perdido la familia, la clase media. Teníamos el caso de la Orquídea, que venían con las pulseritas, y eso es turismo familiar, con los niños. Y ahora, claro, ahora es un hotel caro, el W, uno de los mejores hoteles, hace muy bien para el pueblo, pero esa gente al mercado no viene.
Que está el cliente que tiene mucho, mucho dinero, pero el familiar, pues si casi todos los hoteles están siendo only adults, pues al final influye.
En el que tots sí coincideixen és en el fet que les estades dels visitants s'han escurçat.
I les cambreres de pis denuncien que, tot i la llei turística de 2022, molts hotels encara incompleixen la normativa dels llits elevables i abusen de llits supletoris que no redueixen l'esforç físic.
El sector de la neteja d'habitacions torna a posar damunt la taula la problemàtica de la sobrecàrrega laboral que pateixen d'ençà de fa anys i que ja estan més enllà de la temporada alta d'estiu. Rosa Fitenip, vicepresidenta de l'associació Kelis Balears, ha explicat al magazín d'Iveta Ràdio La Gran Vida que arriben a fer més de 40 hores setmanals en torns llargs i una càrrega física que, segons asseguren, passa factura a la seva salut.
Es el estrés que tienes, porque ya de buena mañana cuando llegas, que empiezas y te dan el parte y ves el parte que tienes de X cambios de sábana, X salida, tienes que ya programarte el tiempo rápido. Nosotros lo que tenemos es de muchos movimientos repetitivos constantemente y eso es lo que nos hace las lesiones. Nosotros arrastramos muchos kilos de una habitación a otra, arrastramos muchos kilos. Entonces todo eso el cuerpo lo va resintiendo, claro.
A més, des de Kelis Balears denuncien que molts hotels recorren a llits supletoris que no compleixen la normativa i que, de fet, incrementen la càrrega física de les treballadores, ja que són més difícils de moure i de manipular.
El sector espera noves dades quan finalitzi l'actual campanya d'inspecció d'estiu, però les associacions, com Kelis Balears, alerten que el retard a la implantació d'aquesta mesura continua repercutint en la seva salut laboral. I més notícies. Segon cap de setmana de vaga dels treballadors d'Azul Handling, l'empresa que presta els serveis de terra Ryanair als aeroports de les Balears. Malgrat l'aturada, l'activitat es desenvolupa en normalitat i sense cancel·lacions. Els sindicats apunten que els serveis mínims obliguen a treballar més del 90% de la plantilla i denuncien sancions als empleats que decideixin segur de la vaga. José Negreira es el representante sindical de UGT.
Los servicios mínimos son abusivos, luego aparte las franjas horarias pues aprovechan para meter todos los vuelos del día en esas franjas, por lo cual suben los servicios mínimos. La empresa ha logrado meter el miedo con las sanciones, es decir, está incrementando las sanciones día a día. Es decir, por el motivo que nosotros empezábamos éramos porque había unas 60 sanciones a los trabajadores. Y ahora estamos en 100 y pico. Y cada vez van aumentando, claro. El personal tiene miedo.
La mobilització d'Azul Handling, que es repetirà demà diumenge i dimarts, està prevista una nova reunió a Madrid entre l'empresa i els sindicats en què confien avançar cap a un acord que pugui desbloquejar el conflicte i també posar fi a aquestes aturades.
El govern, per part seva, reitera que el seu paper en les negociacions laborals entre patronals i sindicats és el d'estendre ponts entre agents socials i no apropiar-se d'un debat que no els correspon.
La consellera de Treball, Funció Pública i també Diàleg Social, Catalina Cabré, ha reivindicat el paper del govern com a mediador en el principal conflicte laboral oberts a les illes. En una entrevista a Europa Press, Cabré ha assegurat que el seu departament actua sempre en la voluntat d'establir ponts i no de tensionar.
Nosaltres estem sempre davant qualsevol anunci o convocatori de vaga. Nosaltres estem a disposició sempre. Lo que no faim és un circo mediàtico, perquè la negociació col·lectiva és de la part patronal i de la part sindical. I el govern el que ha de fer és tendir els ponts que són necessaris, estar a disposició, provocar reunions.
Tot i això, la consellera Cabré ha reconegut que el procés no està en exempt de dificultats i ha remarcat que les vagues són una eina legítima dels treballadors i que la clau és que finalment els interlocutors socials trobin el punt d'equilibri perquè empleats puguin tenir un salari digne i les empreses puguin funcionar.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les excavacions arqueològiques d'enguany al jaciment històric de Son Sart, a Son Cervera, han desvetllat una nova troballa que sacseja la idea que es tenia fins ara d'aquest indret patrimonial. Si l'any passat s'hi descobriren restes de tombes que per la seva orientació es deduïa que foren musulmanes, enguany se n'han descobert d'orientació est-oest que apunten a un ritual cristià. En té tots els detalls Joan Josep Sunyer.
A falta d'una setmana per tancar la campanya d'enguany als terrenys de Son Sart de Son Cervera, el director de les tasques que s'hi fan, l'arqueòleg Toni Puig, exposa amb satisfacció el camp de possibilitats que obri la nova descoberta. Són declaracions seves aquest divendres, mentre encara feia feina al jaciment.
Fins ara no tenien cristians. Si ara on trobes cristians, serà una novetat en aquest jaciment. Evidentment, en tenim a prop. No és una cosa revolucionària, però aquí no en teníem, i això mos pot voler dir que tenim un jaciment molt ric, molt més llarg, amb una ocupació molt més llarga del que pareixia, amb la possibilitat que això sigui així.
La pista de la petjada cristiana al poblat romà de Son Sart, de vora el torrent de Xiclati, marca nova línia d'investigació, com també ho fa la possibilitat, a partir d'ara, de conèixer més sobre el que hi feren les diferents civilitzacions que hi passaren. Això, analitzant terra endins.
Les torrentades històriques d'aquest torrent han anat enterrant nivells i nivells de sol, de terres, que poden ser d'època romana o d'època medieval. I ara tenim l'oportunitat d'excavar aquest nivell i de llefar mostres i estudiar químicament i morfològicament aquests sediments i mos poden dir quines activitats hi van produir.
El poble de Son Cervera, un dels finançadors del projecte d'investigació arqueològica a Son Sart, treu bon rèdit de l'aposta per aquest patrimoni local. En el futur, la idea és fer públic de manera permanent tot el descobert, per exemple, amb un centre d'interpretació. Neus Galmés, regidora de Patrimoni de Son Cervera.
És una idea que nosaltres com a ajuntament la tenim en ment, el que, clar, com bé saps, els temes administratius a vegades tarden més de lo que nosaltres voldríem, però si no ho descartem, el que ja ho enfocam més de cara, potser un pla és un poc més llarg.
Els estudis i anàlisis que es facin a partir d'ara de les dades, materials i mostres de la darrera campanya arqueològica a Son Sart han de donar fe d'aquesta senya de cristianisme que es pensa s'hi ha trobat. Mentrestant, aquesta setmana que ve, en un lloc i data que s'anunciarà pròximament, es mostraran al públic els objectes trobats a la finca de Son Cervera.
I a Menorca, avui, durant 10 minuts, s'ha fet el silenci a la plaça del Carme de Mont, senyal de solidaritat amb les víctimes palestines del conflicte que manté aquest poble amb Israel.
Un acte que es celebra cada dissabte i en què hi han participat avui més d'un centenar de persones i on també hi ha hagut el discurs destacat de Miguel Ángel Moratinos, exministre socialista i el representant de l'ONU, que va dedicar 7 anys de la seva vida a aquest conflicte. El seu missatge s'ha fonamentat en 3 eixos: resistència i condemna a la guerra, crear un lobby de la pau per combatre el de la guerra i l'esperança que el segle XXI sigui el darrer on existeixin els conflictes bèl·lics. Escoltam Antonio Soler, de la Plataforma per la Pau de Menorca, i tot seguit a Miguel Ángel Moratinos.
Cada dissabte venim aquí, en aquesta porta, davant d'aquesta església, i despleguem les nostres pancartes i fem 10 minuts de silenci, i després cantem. Cantem, que això també ens uneix.
Pregunta usted a cualquier ciudadano que vaya circulando por la calle, si usted está a favor de lo que está ocurriendo en Gaza. Usted está a favor de la guerra. Usted cree que la guerra es la solución. Y todos le dirán que no. Entonces, ¿por qué no se movilizan? ¿Por qué no expresan su afán y su compromiso y exigencia a los gobiernos para que tomen decisiones?
A tot això, la ministra d'Educació de la regió de Flandes, a Bèlgica, ha assegurat avui que el reconeixement dels palestins és crucial. Segons Zuhal Demir, ministra flamenca d'origen kurd, el reconeixement de Palestina i el seu dret a existir és el que pot dur la pau a la zona, i això no implica el reconeixement de Hamas.
Aquestes declaracions s'esdevenen després que el govern del país del veïnat, els Països Baixos, hagi vist com han dimitit 4 ministres de l'executiu, entre ells el ministre d'Afers Exteriors, tot això davant la impossibilitat de tirar endavant mesures contra el govern d'Israel a causa de la no entesa entre els diferents partits que conformen el govern de coalició neerlandès. Tots aquests moviments tenen lloc quan s'acosta el mes de setembre, que és quan el ministre francès Emmanuel Macron va anunciar que reconeixeria Palestina. Si això finalment succeeix, serà el primer membre del G7 a reconèixer Palestina com a estat.
I optimisme relatiu del govern central quan els incendis a la península ha baixat significativament el número dels que continuen actius i sense control. El de Jarilla, Extremadura, que tants maldecaps ha donat, ha sortit ja de la situació operativa 2 i es treballa per extingir-lo.
Ara mateix són 13 els focus actius en les comunitats de Galícia, Castella i Lleó i també Astúries. De tots aquests focs, el que més preocupen són 3 de Lleó, per exemple, per l'orografia del terreny, que fa difícil la tasca d'extinció i per por a que adjuntin dos focus. En aquest context, s'està pendent de l'arribada prevista a principi de la setmana que ve d'un front atlàntic i la possible formació d'una dana. Podria això ajudar a apagar aquests focs. No obstant això, el govern central continua prestant ajut a les comunitats que ho sol·liciten i ho fan l'exèrcit i les forces de seguretat i també ha demanat la pròrroga de l'ajut internacional per terra. Avui el balanç és de 33.000 persones evacuades durant tot l'episodi d'incendis i 42 persones detingudes. També hi ha 132 persones investigades quant als seus orígens. Virginia Barcones, directora general de Protecció Civil i Emergències de l'Estat, ha fet declaracions avui migdia.
Hoy es un día de optimismo moderado. Optimistas porque, como ven, ha descendido de manera significativa el número de incendios activos en situación operativa 2, pero no podemos bajar la guardia. Estamos en un momento determinante con la climatología que todavía nos continúa siendo favorable. Las buenas noticias son los realojos, que las personas puedan ir volviendo a sus domicilios.
Això és el que succeeix a la península, però fora de l'estat espanyol, avui ha pujat a 4 el nombre de morts a Portugal en la seva onada d'incendis. Ha mort un dels operaris que dimarts passat va resultar ferit en la lluita contra les flames al centre de Portugal. Aquest país hi queda actiu un gran incendi, que és el que va començar a Coimbra la setmana passada.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I moment ara per la cultura, amb aquesta musiqueta, els gegants de Ferreries varen sortir ahir per primera vegada als carrers per les festes de Sant Bartomeu. Pensa molt en les famílies que els acompanyaren en aquest acte que ens explica Ramiro López.
Són un ferrer i una repuntadora de sabates. Diumenge passat es van desvelar els noms dels dos gegants de Ferreries, que ja comencen a ser coneguts entre els infants.
Diuen Tomeu i Àgueda.
Tomeu i Àgueda.
Aquest divendres s'han estrenat a les festes de Sant Bartomeu, manats per la colla de geganters de Llumassanes, on hi ha el seu creador, Víctor Pons.
Volen marcar una miqueta el moment aquell en què la gent de la pagesia va fer l'evolució cap a la indústria, per això han volgut fer representar un ferrer i una repuntadora de sabates.
Feia molts anys que el municipi els demanava. Ferreries s'assuma d'aquesta manera a la tradició gegantera.
Els altres gegants que s'han anat estrenant ja eren pobles que tenien tradició gegantera i Ferreries ha fet sa passa després de 35 anys del darrer poble que va ser Llumassanes.
Les famílies celebren la seva arribada.
Però els fillets és un gust, vull dir, sempre tenir gegants nous és una passada.
La cara del meu fillet jo crec que ho diu tot, que està aquí veient l'Àgueda, mira com s'ha aixecat, i ja ell està emocionat.
Una emoció que és comuna a tots els infants.
M'agraden, són guais.
Quan era petita m'agradava molt.
I cada any que puc, venc a veure'ls.
Hem vingut de viatge a veure'ls.
En Tomeu i Nàgueda tornaran a recórrer els carrers de Ferreries aquest dissabte a les 4 del capvespre i diumenge a les 8:30 del matí.
És tot de moment. Actualitzarem la informació, com sempre, ja ho sabeu, a l'hora en punt, els butlletins informatius. Ara, els esports, amb Toni Tenerife.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a IB3 Ràdio. El Real Mallorca torna a jugar a casa. La Cint rep la visita del Celta, equip que, al igual que l'11 vermell, va caure la jornada inaugural a casa seva. I amb idèntic marcador en contra, 0-2. Un partit en el conjunt de Llagó Barrasat espera sumar els 3 primers punts de la temporada. Aclarir que el Mallorca va caure per 0-3 i el Celta ho va fer per 0-2. De la darrera del partit, Mos informa des de l'estat on Mos, el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Hola, bon dia, Toni Tenerife, oient de l'informatiu migdia. Ara mateix, ja des de l'estadi de Somos, com bé comentaves, en molt pobre ambient, lògicament, encara la gent està dinant, la gent encara no ha arribat a lo que és el pàrquing de l'estadi. 30 graus de temperatura, fa moltíssima de calor perquè el partit es disputi a les 5 del capvespre. Fins a 5 jugadors avui no seran a la convocatòria del Real Mallorca. Arriben aquesta segona jornada l'herbatge de Mafeo, Larin, Samu Costa, Morlanes i Murici. Les Terres Altes recordant de Maras Kumbula, el central albanès, que jo penso que no serà dins l'11 titular, però que possiblement la segona part podria tenir els seus minuts, i també el porter el Pichu Cuellar. El Celta arriba després d'haver perdut, com bé deia, 0-2 davant el Getafe. El Mallorca també ho va fer 0-3 contra el Barça. Per tant, s'espera un partit igualat i un partit, això sí, on el Mallorca es pugui refer un poquet, no?, de la temporada passada, on l'equip va caure també per un gol a 2 aquí davant el conjunt del Celta de Vigo. Un partit que serà arbitrat per José Luis Guzmán Mansilla, àrbitre debutant a la categoria, de 29 anys, nascut a Jaén, precisament igual que l'àrbitre de la setmana passada, José Luis Munera Montero, que va arbitrar el partit del Mallorca-Barça, també del Comitè Andalús. En el Barça serà Trujillo Suárez del Comitè Canari. Encara, lògicament, no hi ha alineació ni per un ni per l'altre. En el Mallorca, probablement, Antonio Sánchez i Mascarell seran el doble pivot en el centre del camp i podríem veure avui d'inici a Mateu Joseph, que podria ser el referent a la punta d'atac al lloc del sancionat Vedat Murici. Ara, d'aquí uns instants, a les 2:30, arrencarà Esport 3 en joc a IB3 Ràdio, o vos contran, lògicament, a la prèvia totes aquestes i més informacions.
Gràcies, Toni Fuster. Ahir es va jugar un partit avançat la segona jornada. A primera, Real Betis 1, a la Bet 0. Manuel Pellegrini, l'entrenador del Betis.
Muy contento con el funcionamiento colectivo. Si te llega un poco a la portería, prácticamente no tuvo ocasiones de gol. Y nosotros nos creamos varias más, además de los goles. Creo que el equipo funciona bien colectivamente.
Per avui tenim, a més del Mallorca, Celta, a les 7:30 l'Atlètic de Madrid, Elx, i a les 9:30 Llevant Futbol Club Barcelona. Sentim el tècnic del conjunt granota, Julián Calero, a la prèvia del partit.
Sabemos quién viene, sabemos que es un equipo que no solamente tiene muchísimo talento, sino que está en un estado puntualmente de forma muy bueno, con mucha confianza, con muchos jugadores en muy buena dinámica, y eso hace que todavía el partido sea más complicado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos opciones y que no queramos hacer un buen partido.
A les baixes de Josep Senyé i Enric Monjonell, l'U d'Eivissa juga a les 8 del vespre, el darrer preparatori de pretemporada nova Creu Alta davant del Centre d'Esports Sabadell, equip que enguany torna al grup segon de la Primera Federació. Pel que fa a segona, ahir el Poblense va derrotar el Santanyí per 2-0 en la final del torneig Casamits. Sentim un dels destacats d'ahir, Martí Pérez, que va fer el segon gol.
Jo em donava ritme en el partit i jo crec que hem acabat amb bastant bones sensacions, i el partit, ja que la majoria de puntilla va agafant 9 minuts, jo crec que ha estat molt completa, fem molt bona feina d'entrenos i al final s'ha rematat en els partits.
Per avui, un altre partit de preparació serà en Estorrentó davant el Felanitz a les 6:30. Abans, a les 5:15, juguen a l'estadi Santo Domingo de Madrid l'amistosa entre l'Alcorcón i l'Atleti Balears. Posteriorment, a les 7 es jugarà la semifinal de la Copa Federació a nivell insular entre la Societat Esportiva d'Eivissa i la Penya Esportiva a la pista Sánchez Vivanco. A les Graneris somni amb una altra medalla. Aquest matí s'ha classificat per la final del Mundial de Piragüisme a l'esprint després de fer el millor temps a la seva sèrie de semifinals al KU600. El palista del Nàutic de Palma ja suma una medalla de bronze de la final del K4500 disputada ahir a Milà, Itàlia. I demà pot tenir una nova oportunitat de sumar un altre metall. Recorda que ahir Àngels Moreno i Victoria Jacesca van acabar terceres a la final del C2600. Sentim a la palista el Ràdio Nàutic de Pollença en declaracions a IB3 Ràdio.
Estic molt orgullosa i molt satisfeta de com han sortit les coses. Sí que és vera que teníem ganes d'aconseguir-la. Nosaltres hem fet la nostra regata, hem fet la nostra marca realment. I no passa res perquè som joves i sabem que l'any que ve ho tornarem a provar i amb més experiència. Així que estic molt contenta d'haver aconseguit acabar així de bé la temporada.
D'aquesta forma, la selecció balear ja suma dues medalles de bronze pel combinat nacional a l'espera del que pugui fer demà el jazz metal Àlex Granieri al KU600 com a Joan Antoni Moreno i Diego Domínguez a la final del C2 500. I acabam en ciclisme, i la Vuelta a Espanya ha començat a la una amb la sortida neutralitzada. Per primera vegada a la seva història ho ha fet a Itàlia i sense presència de cap ciclista balear. Una primera etapa de 186 quilòmetres Torino-Vara que no té cap dificultat orogràfica. Sentim a Miquel Landa, el deusó del Quim Stets, a la presentació de la Vuelta.
Llego justito de forma, pero llego muy motivado, muy, muy animado, ¿no? De dar espectáculo, de pelear por alguna etapa, así que iremos viendo día a día qué se puede hacer.
Cal dir que l'ascensió més destacada és la de Primo Roglic, actual campió de la Vuelta i recent guanyador del Tour de França, i que gran favorit és el corredor del Team Visma, Johannes Vingegaard. Amb aquest apunt tancam i deixem els nostres companys d'Esports en joc amb la prèvia i narració del partit Real Mallorca-Celta de Vigo.